Si la setmana passada anàvem a Bòsnia i parlàvem d'una literatura petita i molt desconeguda, aquesta tarda anem a una de les grans, la literatura francesa, amb la Rosa Maria Bertroli. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la literatura francesa és una de les grans literatures europees de la qual hem parlat unes quantes vegades, però aquesta tarda no us porto un clàssic, sinó un autor contemporani. Es tracta de l'escriptor francès Philippe Claudel, un autor que ha entrat en el món de les lletres fa molt poc. Ell és un atípic, podríem dir, professor de francès, que fa un parell d'anys va publicar una novel·la que va tenir un èxit enorme.
Escriptor contemporani, professor de francès, autor novell, què més ens pots dir de Philippe Claudel?
Doncs us podria dir que va néixer ara fa 44 anys a Nancy, una ciutat industrial de la Lorraine, a França. En primer lloc, us puc dir que fa classes de professor de francès a la universitat mateix d'aquesta ciutat. L'autor ha treballat en presons franceses, ha treballat, per tant, en presos, amb immigrants. També ha treballat amb discapacitats. Amb ells, ell sempre explica que va aprendre que la comunicació es pot fer amb la mirada i amb els gestos. I a la novel·la que aquesta tarda us vull recomanar, les mirades i els gestos són importantíssims. L'any 2003, us podria dir que va publicar Les ànimes grises, una novel·la que va tenir una gran acollida. No va rebre el Premi Goncourt, però va obtenir un altre premi molt important, que és el Renaudot, que Carme, no sé si ho recordes, també va guanyar una novel·la de la qual vam parlar, la Suite francesa,
sí,
de la Irene Nevirovsky, i a més va guanyar un premi català, que és el Premi Llibreter. Aquest premi l'atorga el Gremi de Llibreters Catalans. Les ànimes grises era un thriller ambientat a començaments del segle XX amb un elevat poder expressiu.
Les ànimes grises és, doncs, la que ens recomanes avui?
No, us recomano l'última novel·la de Claudel, poc més de 100 pàgines, que es diu La neta del senyor Lin, on l'autor francès narra el desarrelament d'un immigrant que arriba a un món nou. I tot ho fa amb un llenguatge entre, podríem dir, poètic i naïf, una escriptura minimalista, directa. La novel·la comença amb l'arribada en vaixell d'un home vell a una ciutat indeterminada, que podria ser a França, per exemple, al port de Marsella. Podria ser, no ho diu que ho sigui. Els paisatges de la novel·la són tots molt indefinits. Podria ser qualsevol ciutat europea. Per tant, l'autor situa en un país occidental indeterminat un vell exiliat amb la seva neta, que es diu Sang Diu, que és l'únic que ha pogut salvar d'una fugida terrible. El senyor Lin ha perdut la família, el poble ha quedat completament destruït i el país, que podria ser el Vietnam, podria ser Cambodja, és un país asiàtic, també. Un cop instal·lat en una mena de camp d'acollida, el senyor Lin surt a passejar cada dia amb la seva nena i sempre s'asseu en un banc d'un parc on coneix un home que és vidu des de fa molt poc. Ningú parla l'idioma de l'altre, clar, imagineu-vos l'escena, no? Però les dues persones s'uneixen molt a poc amb respecte, delicadesa, confiança i petits regals i es converteixen en amics veritables. Per tant, La neta del senyor Lin és un conte, és una novel·la curta, sensible, commovedora, tendra, que parla de l'exili i de tot el que això comporta i de l'amistat.
Però de llibres sobre l'amistat se n'han escrit molts. Quina és l'originalitat de La neta del senyor Lin?
A veure, jo crec que l'originalitat no és el tema, que com tu has dit, Carme, és força habitual a la història de la literatura, sinó la manera com es tracta. Perquè per una banda ho fa amb un llenguatge molt discret, molt sensual, amb personatges molt estilitzats, i per l'altra el narrador és extremadament dolç, és molt subtil. La història de l'amistat entre el senyor Lin i el senyor Bar, que és el nom de l'altre personatge, és d'una tendresa extrema. Però, a més, la història també és una reflexió magnífica sobre el concepte del temps. És molt diferent el temps en què vivia el senyor Lin a la seva aldea del temps que ara l'envolta. La delicadesa que té a la cura de la neta o la precisió amb què recorda el país perdut contrasten amb el temps d'una ciutat industrial on viu ara, amb un ritme trepidant, o la gent es mou amunt i avall molt ràpidament. I a més, La neta del senyor Lin també és, evidentment, una novel·la sobre la identitat, sobre la pròpia identitat. Li hem demanat a l'Adrià Bas que ens en faci un petit tast.
La sopa és com l'aire de la ciutat que ha respirat mentre baixava del vaixell. No té una olor de debò, no té gust de debò. No hi reconeix res. No hi troba el deliciós pessigolleig de la broida, la dolçor del coriandre fresc, la suavitat de les tripes cuites. La sopa li entra a la boca i al cos i de sobte se li apareix tota la incògnita de la seva nova vida. Al vespre, la dona porta el senyor Lin i la nena a un dormitori. És un lloc net i espaiós. Ja fa 3 setmanes que s'hi van instal·lar 2 famílies de refugiats. Ja s'hi han acostumat i se l'han fet una mica seu.
És una història més que té el rerefons de l'exili i de la guerra, no? També.
També l'escriptor, quan va venir a Barcelona a presentar aquesta novel·la, va explicar que de petit ell va viure a través de la televisió la guerra del Vietnam, d'adolescent la del Líban i de gran ha viscut la de l'Iraq. La guerra diu que s'ha convertit en una obsessió per ell i en un rerefons necessari per tota la seva narrativa.
Hem parlat dels temes que apareixen a la novel·la, del concepte d'amistat, del concepte de temps, del paper de la guerra, però parlem també dels personatges. Com és aquest personatge, el senyor Lin, que dona nom a la novel·la?
Doncs el Philip Claudel va dir, quan va venir a Barcelona a presentar la novel·la, que ell és un gran admirador de les pel·lícules del Frank Capra i per això es va inspirar en els personatges bondadosos d'aquest cineasta per escriure aquesta novel·la. El senyor Lin és un home per damunt de tot bondadós. I també ho és el senyor Bark, l'altre personatge. El senyor Bark és un home molt, molt parlador que farà renéixer l'alegria del senyor Lin. El mateix escriptor va definir el senyor Bark com una mena d'àngel de la guarda. A més, l'estil del llibre lliga perfectament amb la personalitat del protagonista, un home senzill, un home ingenu, i aquests personatges bons contrasten amb l'actitud de la societat que els rep, que els envolta, que no és gens acollidora. És una societat que rebutja els perduts, una societat que rebutja els depressius i els estrangers.
Una curiositat, si aquests dos personatges, que són els protagonistes, no parlen la mateixa llengua, com s'entenen? Com és l'amistat entre tots dos?
És una amistat, per damunt de tot, molt curiosa, perquè es basa en gestos, en mirades, en percepcions, en sensacions. Bark parla sense parar i Lin l'escolta amb una gran atenció, tot i que no troba el significat de les seves paraules. El senyor Lin no només no entén l'idioma, sinó que, a més, ha saltat de cop de la seva cultura a una altra, doncs, radicalment diferent. Hi ha molts exemples d'això. Un podria ser quan, per exemple, una traductora francesa d'origen asiàtic li diu que es diu Sara, no?, el nom Sara, i ell li diu que què vol dir Sara, no? I ella li respon que Sara no vol dir res, que simplement vol dir Sara, que és el nom d'una noia. Llavors, el vell Lin li diu que en un país on els noms no volen dir res, és un país molt estrany per ell, perquè la seva neta es diu Sang Diu, que en realitat vol dir matí dolç.
Mm-hmm. Qui publica les novel·les de Philip Claudel?
Les Ànimes Grises i la neta del senyor Lin l'ha editat La Magrana en la traducció de Lourdes Vigorra i en castellà les podeu trobar a Salamandra.
Doncs avui un autor contemporani. Rosa Maria Bertroli, moltes gràcies.
Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, el repte és parlar-vos d'Europa.
J'habite au 6e, une chambre sans vue. À la semaine ou la rue, je laisse mes 4 murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour 2. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Je descends sans lumière à cause du propriétaire. Crédit est mort, je paye au lance-pierre. Je laisse mes 4 murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour 2. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. On rencontre des gens qui vous dévisagent sans desserrer les dents. Je descends 4 à 4 quand le ciel est bleu. Je descends sur la rampe quand le ciel est pluvieux. pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Ici la brique est rousse et les murs sont noirs et les filles sont douces sur ces fonds repoussoirs. Je laisse mes quatre mais entre eux pour les mauvais trottoirs. Je prends un parapluie pour deux s'il commence à pleuvoir. Allez viens, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus.
I aquí comença aquest anunciat viatge Alsàcia i Lorena amb l'Ivan Rosquelles. Bona tarda.
Bona tarda. Jo pensava que ens podríem quedar aquí el que falta de programa escoltant...
Sentint en Thomas Fersen,
escoltant,
eh?
Escoltant en Thomas Fersen i estupendament, sí. Però no veig que no, que no me n'escapo de...
No, a tu toca treballar com a tothom.
Avui toca
és
treballar.
És diumenge, però no t'escapes.
Doncs no, avui... Però us proposo no una escapada a una ciutat europea, en aquest cas francesa, sinó, com deies, un petit recorregut per les regions d'Alsàcia i Lorena, que tantes vegades hem llegit dels llibres d'història, per exemple, precisament per això en són, no? Al nord-est del país, a la zona fronterera amb Alemanya. I si ve gairebé...
I perquè Alsàcia hi ha la seu del Parlament Europeu.
També, clar, també. Però avui no...
En parlem sovint.
Sí. No, però deia els llibres d'història, quan estudiàvem, no? Alsàcia i Lorena era moneda de canvi, no?
Sí,
entre Alemanya
i França,
escolta'm.
I
però si gairebé sempre les anomenem juntes... Hem de dir que són dues regions ben diferenciades. Vull dir, Alsàcia, d'una banda, ha rebut moltíssima influència germànica i, tot i tenir Estrasburg, és una petita regió, la més petita de França, amb poblets petits, també, i Lorena potser és més clarament francesa, no? És una regió potser més industrialitzada, però també de parcs naturals i d'un gran valor arquitectònic. A veure, si disposéssim de tota una setmana per viatjar... que ens ho passaríem molt bé, vull dir, aniríem a Mulhouse, o com es digui, que mai em surt, a Colmar, a veure el seu petit barri, la petit Venice, no? La petita Venècia, passaríem també per Epinal, potser acabaríem a les aigües termals de Vitel, no ho sé, però com que avui...
I menjaríem molt bé.
Menjaríem molt bé, clar.
A tu t'agrada molt això, eh? I és una bona zona.
Sí, és fantàstica per menjar. Jo, que a França sempre menjo molt bé. Però, clar, com que avui només us proposo una petita escapada de 2 o 3 dies, amb sort, ens conformarem, que no és poc, amb Estrasburg, Metz i Nancy. A veure, hi ha qui preferiria, potser, en lloc de ficar-se cap a l'interior del país, preferiria baixar, no?, i fer aquests altres llocs, Mulhouse o Colmar, no ho sé, avui hem escollit aquests 3 llocs. Comencem per Estrasburg, que ja en vam parlar l'any passat d'aquesta ciutat, és el símbol d'aquest creuament que dèiem de les cultures llatina i germànica. Des del 49 és, com deies, la seu de les institucions europees i conserva un patrimoni cultural únic, sobretot a la zona del casc antic. Curiosament, igual que dèiem la setmana passada, si recordes, com a Cork, està situat en una illa, en aquest cas, sobre el riu Ill. El que més destaca d'aquest patrimoni és la catedral de Notre Dame, una de les més representatives de l'arquitectura gòtica, que domina la ciutat d'una manera absoluta. És impressionant, sobretot en comparació amb els edificis baixos pels que està rodejada. Víctor Hugo va dir al seu temps que era un prodigi de grandesa i delicadesa. Nosaltres no direm que no, si ho deia ell, però el cert és que és visible des de molts quilòmetres de distància i és el cor d'Estrasburg. La ciutat, de fet, està organitzada al voltant d'aquesta catedral, excepte els polítics, que suposo que l'organitzen a través de les institucions.
A una altra catedral.
Tot i que hi van poc, no? Per allà estan com dividits...
Un cop al mes tenen sessió plenària, no? Estrasburg. Sí. En fi. Ja en parlarem d'aquest debat obert que hi ha sobre la necessitat de tenir dues seus al Parlament Europeu.
Clar, bueno, en fi. No sé, el cert és que està la ciutat bastant organitzada entorn d'aquesta catedral. La seva torre havia estat la més alta del món, ara ja no ho és, amb 142 metres, això es va acabar al segle XIX. La catedral, que per cert va ser construïda a partir del segle XII, durant 3 segles, no ens queixem amb la Sagrada Família, vull dir que hi ha temps per endavant, a partir de les runes d'un edifici romànic, té una façana molt maca, vermellosa, un color també molt típic de moltes cases de la ciutat, però també l'interior val la pena, malgrat els 3 euros que ens faran pagar per entrar, els tapissos, l'orgue del segle XIV, però el que més atrau a la gent és el seu rellotge astronòmic. Això sí, l'entrada es paga a part, 1 euro més, anem sumant, i ens quedaria parlar de l'antic barri dels Alemanys, amb l'Òpera Nacional, la Biblioteca Nacional, el Teatre Nacional, tot molt nacional, tot molt prussià, o de la Petite France, un barri cèntric de cases petites de fusta i canals, que fan a Estrasburg, que alguns l'anomenin la Venècia del Nord. Però anem tirant ja cap a Metz, que a més dels seus edificis històrics, els museus d'arquitectura, arqueologia i belles arts, destaca per ser tot un exemple d'ecologia urbana. És una ciutat plena de jardins, des dels anys 70 s'ha embolcat molt en fer aquest, una ciutat doncs, ecològica, no? Amb grans passejos. Hi ha un passeig que creua tota la ciutat i continua encara més enllà, que va seguint el riu, no sé si fa una barbaritat, no sé si fa 30 quilòmetres aquest passeig, vaja, no sé. Però Metz la podríem liquidar en un matí o una tarda, no cal que fem tot aquest passeig de 30 quilòmetres, i sempre, clar, sempre que no vulguem veure aquests tres museus, per cert, que estan agrupats i l'entrada dels tres no arriba a uns 5 euros. Sí caldrà, però, abans de marxar, visitar la catedral de Saint-Étienne, gòtica també, per fora, però sobretot per dins, cal visitar-la. Si tenim sort i el dia és assolellat i lluminós, les vidrieres, algunes per cert de Marc Chagall, ens al·lucinaran per la llum que projecten cap a l'interior. De fet, aquestes vidrieres se les coneix com la llanterna de Déu. En fi, doncs un cop enlluernats, jo crec que ja podem continuar el camí cap a Nancy, aquest tercer punt del que avui parlarem, una petita ciutat de 100.000 habitants que gira entorn la plaça Stanislas, inaugurada el 1755 per encàrrec d'aquest rei, el rei Stanislas, per honorar el seu gendre Lluís XV. Mira, ja veus, entre ells es anaven regalant places, sí. I en fi. És una autèntica meravella arquitectònica i visual. De fet, aquest conjunt arquitectònic està inscrit a la llista del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Allà hi tenim l'Ajuntament, que és un edifici colossal d'estil clàssic, o el Museu de Belles Arts, imprescindible entrar-hi si tenim temps per veure les obres de Caravaggio, de la Croix, o Trillo, o Matisse, però també és la plaça de l'Arc del Triomf, les reixes de ferro forjat, dues fonts, i presidint-ho tot, com no podia ser d'una altra manera, l'estàtua del rei Stanislas allà enmig. És un
la conec, la plaça, maco. I val molt la pena, sí.
Val la pena, i és per estar-s'hi estona, perquè és que realment...
Sí, tant... i de fet, perquè fora de la plaça, poca cosa totes més. Les ciutats franceses són més o menys iguals, però sí. La plaça val molt la pena, sí.
Però vaja, ja que estem a Nancy, val que són iguals, però sí que haurien de tastar potser un plat de macarrons, dels macarrons de Nancy, especialitat de dues monges al segle XVIII, o una quiche lorraine, que va aparèixer allà, encara abans, al segle XVI. Llavors no portava bacon, era només pa amb ous i crema, però continua sent igual d'autèntica, i jo crec que és una bona manera de tastar la gastronomia del lloc. Com arribar? Complicat, a veure, anem per parts. Estem mirant pel cap de setmana que ve, del 23 al 25 de juny, si algú vol passar el Sant Joan allà, doncs a veure com ho podem fer. Des de Barcelona, a l'aeroport de Lorena, que és l'aeroport de Metz-Nancy, 374 euros tornant dilluns. No és econòmic. A Estrasburg seria l'altra opció, 430 euros amb Brussels Airlines, tampoc és econòmic. Llavors, proposo, de Girona
sí.
A Karlsruhe, amb Ryanair. Són 160 euros, és a dir, molt, la meitat de preu, més de la meitat del que us estava dient. La mateixa companyia d'autobusos que surten quan arriba el vol per anar i tornar d'aquest aeroport de Baden-Karlsruhe a Estrasburg. I triga exactament mitja hora. Ah, no, una hora. Uh-huh. Anava a dir, és mitja hora menys del que triga, per exemple, l'autobús sí. Que et va de Luton a Londres. Vull sí, dir que sí, tampoc sí. No és tant. I el preu és baratet, són 21 euros anar i tornar. Si no, encara millor, lloguem un cotxe i si com
perquè
que ho
si
volem
de
fer
moure per la zona,
és moure'ns per la zona, doncs lloguem un cotxe allà a Karlsruhe i fem la volta sencera. Jo crec que, ja sé que és una mica estrany volar un país per recórrer un altre, però clar, és que està just a la frontera, clar. I Estrasburg també, vull dir que és que queda realment a prop, jo crec que és la millor opció.
Molt bé, i la recomanem, eh?
I tant.
Perquè és una zona que, és veritat, turísticament no hi pensem molt, no hi anem, no té una gran ciutat que sigui el pol d'atracció i val la pena. Moltes gràcies, Ivan.
A tu.
Adéu-siau.